Senyores i senyors, les 12 del migdia, hora de l'Àngelus, i amb tots vostès, Converses Consentides. Un espai obert a tothom amb el consentiment, o no, de la respectable audiència de Cugat.cat. Un espai radiofònic on hi cap tot tipus de converses. Parlarem de tot i més, i amb alguna més que hom anomena forces vives. Amb Rogeli Padró, Toni Samsó i Alba Roda.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Hola, a totes. Són les 12.
Consentits. Com esteu?
Són les 12, l'hora de l'Àngelus, i això és Converses Consentides.
Ave
com
Maria
esteu?
Puríssima.
Sant Cugatencs i Sant Cugatenques. Rogeli, digues.
L'Àngel del Senyor anuncia Maria.
Hala, ja.
Bon dia.
Sempre parlem de...
manera. Sí, no hi ha manera, per obra de l'Esperit Sant.
Un dia el farem... Un dia...
El tema cristià sempre el tenim...
Un dia el farem sencer.
No, és que venim d'una cultura que ens agradi o no ens agradi, és la nostra cultura.
Sí, sí. Un dia...
Humanística, de Grècia, de Roma, però també
ha creat filosofia també molt d'aquestes vegades.
Escolta'm,
sí, va, avui parlem de filosofia.
Parlem de filosofia.
Ui.
Mira, una pinzellada només i després ja canviem. Una pinzellada només.
Digue'm.
Com veieu això de la creu de Sant Jordi del Messi?
Home, el Messi porta molta gent i realment és un personatge públic internacional. Per tant, a mi que li donis una creu de Sant Jordi, evidentment no
tu,
està
Rogeli?
Malament, però bueno, no crec que sigui... l'espai, anem a dir, per donar aquest tipus de reconeixement, no? Penso jo, però bueno...
No s'ha desvirtuat una miqueta, això,
pensava,
de la Creu Sant Jordi?
Però és que la Creu Sant Jordi ja està desvirtuada des de fa molt temps,
Perquè la treuen, la posen, la treuen...
A mi em dona la sensació que, evidentment, doncs, moltes vegades és una fira allà que moltes vegades dona gent que no saps
que no caldria,
bé,
que no
caldria. Però bueno,
bé,
a mi em va sobtar.
Tenim aquest país que tenim,
per tant...
També,
però entenc que és una personalitat que... És una persona que moltes persones, i
permetre's mirallin
i el tinguin com a model, per exemple,
sí, sí,
d'esportivitat, que ho és.
Exacte.
És un gran
a nivell
esportiu, però és
dintre
molt
i fora.
I és molt esportiu, també.
Dintre i fora.
És una persona prudent.
Sí, però la seva actitud de mediètica davant, diríem, dels temes dels diners i tot, que també és un tema al qual doncs, això s'ha de...
Sí, clar, si rasquem
una mica
llavors ja entrarem en el tema del capitalisme, dels diners...
Ja no és un tema del Messi ni de la Creu de Sant Jordi, és un tema... del món com està a nivell d'esportista i a nivell del...
Jo, de totes maneres, vull proposar una cosa.
Adiós.
Que ens la donin a nosaltres, la Creu de Sant Jordi.
Que en donin menys i més concentrades.
Sí.
I a persones distingides, com se les fa fins ara, però a menys persones. Perquè és que, si no, allò és amb el rosari de l'aurora.
El que sí que és veritat
és... un fotimer de creus de Sant Jordi i després vas veient creus de Sant Jordi per tot arreu.
Però és un reconeixement també a la societat civil, que és el més important aquí a Catalunya. La societat civil és el que ha fet, anem a dir, la identitat catalana, no la política.
D'acord.
Moltes vegades la societat civil ha sigut molt forta i des d'aquesta societat civil ha sortit, anem a dir, aquesta identitat. A partir d'aquí, doncs, bueno, veure aviam quins són els que d'alguna manera han fet un recorregut, no? De fet, no és per fer una activitat concreta, sinó un recorregut durant tota la seva vida. No?
Perquè també li van donar la Núria Piques, l'alpinista aquesta
també,
que fa...
Sí,
i aquesta segurament, a nivell remuneració, a nivell econòmic no té res a veure amb en Messi,
sí, sí, sí.
Com el dia que li donguin, si és que li han de donar, per si anem amb aquesta línia, en Márquez, per exemple, el Marc Márquez, que corre amb motos, que si li donen algun dia, també si ens movem dintre el món econòmic ja són quantitats desorbitants. Bé,
però tenen una capacitat de superació,
no,
crec que sí.
Això és innegable.
És el denominador, crec, com una capacitat de superació i un esperit
i de lluita,
i de
superar-se a nivell de...
Que això sí que és simbòlic i per mi, per aquesta banda, sí que s'ho mereix.
Exacte. Bé,
molt bé. I
parlem una mica de...
dels debats polítics que estan aquí.
Tenim dos minuts per parlar una mica del tema polític,
els
sense anar amb detalls,
però... Els debats polítics d'aquí a Sant Cugat,
generalitzant una miqueta.
Estàvem parlant amb el Toni, que realment hi havia un debat sobre el tema del comerç, i semblava que tots els polítics coneguessin una mica tot el tema del comerç, i realment, doncs, desconeixien una mica... la figura del comerciant i la figura del comerç, com està com està vist aquí a Sant Cugat, no? Jo crec... Avui dia que el comerç està en mans de les multinacionals i tot, el comerç de proximitat i tot s'ha perdut.
Jo sempre he dit...
Doncs és complicat, anem a dir, recuperar aquesta...
Jo sempre he dit que el tema del comerç té molts problemes i ara seria molt llarg d'explicar.
El Toni ve
però d'aquí, sempre, sempre s'ha enfocat en els pàrquings i els pàrquings. D'acord, el pàrquing ajuda molt. Però, clar, si volem una ciutat gran, si volem una ciutat que hi hagi més gent, i ara som 90 i escaig mil d'habitants, és evident que s'ha de fer alguna cosa. Aleshores, pàrquings, molt bé, però el comerç no té un problema només del pàrquing. El comerç té un problema de lloguers, té un problema de multinacionals...
De reinventar-se.
Té un problema de que el comerç s'ha de reinventar. Fixa que els petits comerç, que cada any hi ha menys, el comerç de proximitat, el que és espavilat i el que veu la problemàtica, es reinventa. Clar que guanyaria més calés si no reinventés... no reinventés, perquè això li vol dir que n'ha de posar més. Però és l'única manera de subsistir.
Sí, però sí. A mi, de totes maneres, permeteu-me un toc de nostàlgia per aquells comerços que han desaparegut, que potser no han tingut això que dius, Toni, no han tingut aquesta capacitat de renovar-se, però jo trobo a faltar molt, molt aquell comerç de proximitat, aquell
clar.
Comerç històric,
aquells que
tenies a Sant Cugat, les cansaladeries, per exemple, Juliana...
Clar. I la vida social que fa això, la vida
això,
social.
Carnisseries, és a dir, la gent... botigues petites...
El sàbat, per exemple.
Sí, encara, i a la plaça del mercat també encara et pots trobar fil i agulles de la mida i colors que tu vulguis.
No, i comerços que fa 70, 80 anys que són.
Cada vegada menys, cada vegada menys. Cada
sí,
vegada
el romanticisme va a algun lloc, històric, el romanticisme va a algun lloc.
Sí. T'enamores, amb el romanticisme de moment t'enamores.
Jo personalment ho necessito. Jo quan passejo per Sant Cugat necessito veure dues coses molt importants. Primer,
potser li podem preguntar a la convidada.
Les persones, necessito veure les persones del poble, aquelles que coneixes i les que no coneixes també, però sobretot les persones conegudes, aquells que aquí en diem de tota la vida.
Va romàntic.
I aquí posaria també les botigues, ho sento.
No, jo estic d'acord amb tu. El comerç és molt important,
és
perquè
vida.
És la cohesió de la població, de la ciutat i el que sigui. Com que has dit això i el comerç va molt relacionat amb el tema de diners, de money, i d'euros, hem de passar publicitat i en un parell de minutets
amb la convidada,
parlem amb la convidada, que avui és una convidada de nivell. Fins ara, doncs.
A Cugat.cat disposes de tota l'actualitat de Sant Cugat al moment. Segueix-nos a Twitter @Cugat.cat i al nostre perfil de Facebook Cugat.cat. La vida és local.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675. Cugat.cat 91.5 FM.
Ja som aquí de nou.
Ja som aquí.
Hola. Hem parlat de calarons, hem fet un feix de calarons, d'euros, i ara ara doncs parlarem amb la convidada d'avui, que és una convidada, com hem dit, de nivell, i que ens fa molta il·lusió, de més, que sigui aquí, perquè és una senyora convidada. Estem parlant de la Victòria Camps i Cervera. Com estàs, Victòria?
Benvinguda.
Com
estàs?
Moltes
gràcies.
No, gràcies a tu per ser aquí amb nosaltres. I ara en Rogeli ens explicarà una miqueta...
Bé, quatre pinzellades, perquè, com sempre, el que volem i ens agrada és que la convidada mateixa expliqui les seves vivències, expliqui una mica la seva història, el que vulgui, mai coaccionem a ningú. Perdó. La Victòria Camps va venir a Sant Cugat ja fa 50 anys, 50 i escaig anys que va venir a Sant Cugat, va néixer a Barcelona. Ella ha estat catedràtica de filosofia moral i política ben a prop d'aquí, a l'Autònoma, tot i que va estudiar a la Universitat de Barcelona. i ha participat en comitès ètics. La paraula ètica va molt propera a la nostra convidada, a la Victòria. Sempre, durant tota la vida, el tema de l'ètica, aquí, a la universitat, al carrer, amb llibres, amb publicacions... Bé, és la paraula que potser l'ha dut més... li ha fet potser fer més quilòmetres. I ha participat en comitès ètics d'hospitals com, per exemple, l'Hospital del Mar, la Vall d'Hebron, o la Fundació Esteve de Barcelona. Ha estat senadora, independent, em sembla, oi? Sí, independent, sí. Pel PSC, en un temps en què el PSC era molt catalanista, no sé si ara... ja en tot cas jo ens ho explicarà ella, i també actualment és membre del Consell d'un Consell que...
Consell d'Estat.
Per tant, viatja cap a Madrid en tant en tant, però també ens fa molta il·lusió veure-la de tant en tant passejar per Sant Cugat amb les seves netes, a les quals, doncs, quan hi passeja li veus aquell somriure, aquella
nets,
il·lusió.
Perquè tinc un altre net.
I un altre net.
Un altre net,
sí,
petit.
Sí. No, se la veu molt pel poble, que això és important.
Ha publicat molts llibres. Avui també ens...
Avui fa una presentació.
Avui fa una presentació, ja ens ho explicarà. Ha fet gairebé una vintena de publicacions.
Sí, no gaire més.
I sempre ha defensat...
Diu no gaire més.
Atenció, sempre ha defensat el paper de la dona en la vida pública. Sí, la qual cosa la distingeix com una gran representant i líder també, jo diria que líder, i no em fa por de dir-ho.
És una gran dona o una gran senyora?
Del moviment dones.
Una gran dona o una gran senyora? Com ho veus, això?
Jo crec que es poden dir les dues coses.
Oi que sí?
No, a mi la paraula senyora s'ha deteriorat d'alguna manera, no? Tothom és senyora, tothom...
No, però hi ha una diferència.
I dona, pues, és més popular, no? I jo no em molesta ni una cosa ni l'altra, em sembla bé.
Està molt bé.
A mi m'agrada dir dona. Avui la dona que ens visita, avui la... I en canvi l'Àlvaro és més de senyora.
Una gran senyora, no ho sé.
Però bé, com vens a Sant Cugat?
Explica'ns com.
Jo vinc a Sant Cugat perquè em caso amb el Francisco Rico, no tinc més remei que dir-ho així, que vam estudiar junts i ell ja vivia a Sant Cugat, no? I era una època, l'any 60, als finals dels 60, que Sant Cugat era un poble d'estiueig, és a dir, un poble amb bastant caràcter, però que l'estiu s'omplia de gent perquè venien a estiuejar aquí.
Com a segona residència.
I era segona residència. Sí, sí. El lloc on jo vaig anar a viure, que era el carrer Santa Teresa, que encara hi vivim, o sigui, devem ser de les poques persones que no ens hem mudat mai, no? Doncs no estava asfaltat, per exemple. A davant teníem una granja de pollastres i tot eren casetes petites, no? I vam anar per allà perquè el meu sogre, que els meus sogres eren de Valladolid i van venir per aquí, no sé ben bé com ni per què, es va començar a dedicar el meu sogre a la construcció. I nosaltres havíem pensat en llogar, ja teníem mig llogat o mig comprat un pis al carrer Ribatallada, cantonada Àngel Guimarà. Sí. I el meu sogre va dir, no us quedeu en aquest pis tan petit que us durarà dos dies. Jo estic en el món de la construcció, us puc ajudar, tal. I vam comprar un terreny, era un terreny, ens va fer la casa un arquitecte que era amic nostre, que és el Manuel Solà Morales. I ens hem quedat allà perquè la casa ens va agradar, l'hem anat adaptant a les nostres necessitats, perquè esclar, no teníem criatures, no teníem res, i no teníem llibres, no teníem tants llibres com tenim ara.
Sí, perquè jo...
Però el motiu va ser que em vaig casar amb una persona que ja vivia a Sant Cugat i que li va semblar que era interessant quedar-se'n aquí. I, bueno, després Sant Cugat ha sigut, doncs, l'expansió de Barcelona, sí, no? D'alguna manera.
En aquell moment
no
arribaven
a 30.000 habitants. Carros, no ho sé si tants, no? Sí. Però...
I a vosaltres, ja, d'alguna manera, quan viviu a Santa Teresa, ja estàveu una miqueta apartats del centre.
Estàvem
del
molt
estàveu
apartats.
Del poble.
Ens vam comprar cotxe, perquè ens consideràvem que estàvem molt apartats del centre.
I ara, en canvi, has d'anar al Tibidabo per estar apartat del centre, com aquell que diu.
I anar al que era els jesuïtes, que ara és ESADE, ens semblava que...
No, llavors és una excursió.
I ara tothom va caminant a tot arreu. O sigui que el poble s'ha transformat moltíssim.
Un detall només, i només és per fer un detall. Qui ha seguit la tradició, aleshores, amb el tema del teu sogre, és el teu cunyat, no?
El meu cunyat. No, el meu cunyat es va posar en el món de la construcció. adopció, no? Sí, sí. I bueno, bueno, ho va fer tots dos, i sí, 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 ells també dic... s'han quedat a viure aquí, vull dir... Sí,
sí, sí, el Jorge, sí, no? Jorge, sí. Rico, sí, sí.
Però vull dir, vam saber agafar una idea que després ha prosperat, perquè hi ha moltíssima gent que no treballa a Sant Cugat, però que viu a Sant Cugat, i jo crec que és la decisió millor, jo, personalment, que he pres la meva vida. Sí, sí. El venir a viure a Sant Cugat. Sí. A mi m'encanta Sant Cugat. A mi m'encanta. Mai m'he arrepentit, no? Hi ha gent que li costa adaptar-se, ben viscut a Barcelona, no? A mi mai m'ha costat. Jo, quan em van donar el premi de... l'alcaldessa em va donar el premi, aquell premi que dona, ho vaig dir en públic, no? Vaig dir, jo que sóc, que m'he dedicat a la filosofia i que és una activitat molt solitària, si no hagués viscut a Sant Cugat, potser no hauria pogut fer tantes coses com he fet. Perquè tot i tenir criatures, sí, i tenir altres coses, i estar molt, molt enredada, no? Però no tenir les tentacions que tens en una gran ciutat com és Barcelona,
sí, 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 no, està molt
és molt...
Hi ha una cosa, entrant en matèria de la teva... Una vegada vaig estar en una xerrada teva, en una conferència, que deies que hi havia la igualtat... la igualtat,
igualtat,
la llibertat, llibertat
i fraternitat.
I que faltava aconseguir encara la fraternitat. Sí. Explica una mica amb què et referies. Vull dir,
bueno, a veure, aquests tres valors són els valors de la modernitat, de la Revolució Francesa, de la República. Jo, la meva teoria és, la llibertat s'ha avançat molt, amb les llibertats individuals, moltíssim, sí, eh? Amb la igualtat una mica menys, i la fraternitat es va descartar de seguida, o sigui, se'n va deixar de parlar. No, se'n va deixar de parlar.
Sí, se'n va deixar de parlar.
Se'n va deixar de parlar perquè, primer, a veure, tu no pots imposar la fraternitat per llei, la igualtat sí, no? Pots avançar amb la igualtat per llei. La llibertat també la pots regular, no? Però la fraternitat no, és una virtut, és una actitud personal, però que és com la base, jo diria, de les altres dos. O sigui, si no hi ha fraternitat o solidaritat, difícilment s'avança cap a una societat més justa, més igualitària i també més lliure.
No? I per què s'ha abandonat la fraternitat?
Doncs,
inconscientment?
Inconscientment, però, a veure, va ser el socialisme, el primer socialisme, no? Que sí, va insistir molt en el valor de la fraternitat, però primer era una idea catòlica. Cristiana, no?
Era,
tenia una cosa
mística,
una mica nyonya, una mica ja anacrònica, no? Després es va donar el pas cap a la solidaritat, però ja va costar una mica més, i a més és una mica diferent. I després les feministes també s'hi van ficar, no? Fraternitat ve de frater, és germà, no és...
Sí, sí.
No és, es va intentar parlar
figura,
de sororitat,
eterno,
no? Però sororitat no, sí, sí. És que costa fins i tot dir-ho. Aleshores, ara es torna a recuperar. Ara amb la cosa de la República, de tornar a la República, es torna a parlar de fraternitat. No?
Per tant,
es torna a parlar d'aquesta cohesió necessària, sí, sense la qual és molt difícil prosperar amb altres coses.
Per tant, quins serien els valors que tu ara veus que potser fan falta i potser que caldria anar en aquests moments? Alguns valors que una mica ho has dit, eh?
Sí, no, jo crec que amb aquests tres... tampoc cal diversificar massa, eh? No? Però, bueno, a veure, valors com la tolerància, o valors com el respecte mutu, o... Jo crec que són valors que s'han anat afegint, però que tots, finalment, poden quedar reduïts en aquests dos, no? Aquests... la llibertat i la igualtat. No?
I aquests valors, no, no, tu creus que es perden, que s'estan perdent, que s'estan recuperant, que costa recuperar-los, que costa tenir-los
jo sempre...
el respecte,
i...
la tolerància...
No, jo sempre he rebutjat aquesta idea de que avui no tenim valors, no? Jo no crec que estiguem pitjor en el terreny de les creences, de les conviccions, perquè els drets humans han anat avançant molt, no? I s'han anat ampliant.
Malgrat tot.
S'han universalitzat bastant, no? Encara hi ha moltes coses, no? Però hi ha hagut, per exemple, la incorporació de la dona ha sigut importantíssima, no? I això només fa una mica més d'un segle, o sigui, és poquíssim, no? No és que no tinguem aquesta consciència de que hi ha uns valors últims, no? El que passa és que hi ha moltes més tentacions, podríem dir, no?
Tens moltes més opcions per perdre.
Esclar, per perdre'ls, i després, esclar, a mesura que la societat es fa més gran, també és bo que es faci més gran, no? Perquè la individualitat és el que hauria de comptar, no? I la llibertat individual, però costa més la cohesió social. Quan hi ha hagut la religió molt imposada, no?, en, en les societats, la cohesió és més fàcil.
Clar.
Perquè fins i tot hi ha com una mena de sanció col·lectiva quan veus que una persona no fa allò que s'ha de fer, perquè
que
tothom sap què és
entre
el que s'ha de
que
fer.
Es perd, no?
I aquella frase tan tòpica que deia l'Aranguren, no hi ha ètica sense estètica.
Bueno,
no?
Això va ser perquè amb el Valverde, que havia viscut a Sant Cugat,
sí, home,
i va ser un personatge
molt important,
una mica estrany, no? Suposo, sí, per la d'això, però molt important, sí, també, sí, i que li dava molt el Sant Cugat. Quan va ser represaliat a Aranguren per una manifestació, una tonteria, no?, que hi va haver a la Universitat de Madrid, va haver de deixar la universitat i aleshores se'n va anar als Estats Units. I el Valverde va ser l'única persona que es va solidaritzar de veritat amb ell i que va deixar la Universitat de Barcelona.
Sí, sí, va viure molts anys.
I ho va fer amb aquesta frase, no? Ell era catedràtic d'estètica, l'Aranguren, i va dir nula ètica, si, no, nula estètica sin ètica. Si ha marxat el catedràtic d'ètica,
sí,
jo també me'n vaig.
Sí, la Victòria Camps, justament l'any 2008, va rebre el Premi Internacional Menéndez y Pelayo i deia que, bueno, hem llegit, que pel seu magisteri filosòfic i la influència moral del seu pensament,
bueno,
tant a Espanya com a Amèrica.
Això no m'agrada dir-ho així, que ho dieu així, no m'agrada.
A mi m'ha sobtat tan ampli, és la cosa.
M'he dedicat a l'ètica, que vol dir que m'he dedicat a aquella branca de la filosofia
ara
que parla d'ètica, que són ja els filòsofs tots, han parlat de lògica, han parlat de metafísica, han parlat d'estètica, han fet teoria del coneixement i han parlat també del comportament humà i de les normes bàsiques del comportament humà, que és l'ètica, no? I s'han preguntat coses, doncs, per què tenim unes normes universals, les hem de tenir, han de ser universals, com es fonamenten, com es justifiquen. És això el que jo he estudiat, no? I això és l'ètica, no? És clar que a mi se'm presenti, com que a mi jo m'hauria ficat sota
la terra, les pedres,
quan em vaig presentar senadora, el Pasqual Maragall, amb tota la bona fe, em va presentar dient la Victòria Camps, la presentem com a candidata. Victòria Camps, l'ètica. No,
no,
Victòria Camps no és l'ètica, no? I quan estic en els comitès de bioètica, no?, dels hospitals, per exemple, no?, que es plantegen qüestions dels assajos clínics, i que sempre hi ha alguna persona que representa el món de la filosofia, de l'ètica, doncs et pregunten, i l'ètica què diu sobre això? L'ètica no diu res, en principi, no? L'ètica el que demana és reflexió a partir d'una sèrie de qüestions que la filosofia s'ha anat plantejant al llarg de la història i que entre tots hem de tractar. En tot cas, l'ètica el que fa és posar aquestes reflexions sobre la taula.
Si no hi ha una ètica bona...
I dient, aquí esteu parlant de justícia i no parleu de diners, per exemple, no? Coses d'aquestes, no? Però, esclar, jo no tinc la resposta, no? Ni la resposta meva és la resposta de l'ètica.
Sí, el que dèiem amb la Universitat de la Pau, unes vegades dèiem, el tema de la Pau, és una cosa de segon ordre. Sí, en el fons, vull dir, tot ve a través de la justícia social, els drets humans...
Sí,
Per tant, els moviments de la pau és un valor de segon ordre, la pau, en principi.
Sí, bueno, però de segon ordre, però molt important.
El
dret a la pau és un dels drets més antics i fonamentals.
Sí, però
quan es comença a parlar...
La pau és una cosa molt efímera, en el sentit, diríem, que cada un la pot entendre de la seva manera.
Sí, sí.
Per tant, a partir d'aquí...
Però amb això sempre hi ha una cosa, que és que la pau cadascú la pot entendre a la seva manera, però quan no hi ha pau és més fàcil reconèixer-ho, no? I aquí ens podem posar més d'acord, no? O sigui,
perquè la violència és fàcil, la pau és complicadíssima.
Per això, la pau és complicadíssima.
És complicadíssima.
Com és complicadíssima la justícia, però la injustícia és més fàcil de reconèixer.
La Victòria és una persona molt profunda, com hem pogut anar sentint i això, tots els oients i nosaltres mateixos, però també és una persona molt planera i quan la veiem amb les seves netes passejar per Sant Cugat és també la
el tema de la felicitat.
Altra victòria.
Això és la filosofia.
Com ho vius?
Jo he arribat a ser àvia molt gran, eh? Perquè bé, però... jo tinc amigues que ja tenen nets que són universitaris.
Però en gaudeixes.
I a mi m'encanta.
I ells? Els nets i les netes en gaudeixen molt de l'àvia.
A mi m'encanta, però vull dir que, esclar, ja són molt petites, no? Per mi, perquè la resistència també compta i es perd. Però, a veure, les dues netes és que són boníssimes.
Què ha de dir
l'àvia? Són boníssimes, són llestíssimes.
Avui fas una presentació d'un llibre, no?
També. Sí, i avui presento l'últim llibre, que és La búsqueda de la felicitat, sí? Que aquí a l'Alexandria.
A quina hora podem venir?
A les 7:30.
Molt bé.
A les 7:30, sí.
Què ens explicaràs?
A veure, aquest és un llibre també, no és... jo sempre ho dic així perquè una mica la meva voluntat era aquesta. La filosofia no és autoajuda, no? Va. No dono fórmules, ni definicions, ni consignes, ni dic per ser feliç es necessita fer tot això, sinó que la felicitat és una cosa que s'ha de buscar amb l'esforç personal. La búsqueda de la felicitat necessita unes garanties públiques, diríem, no?
Jaume Vidal-Cubé deia una cosa...
No és un llibre d'autoajuda, per dir-ho.
No és un llibre
d'autoajuda. Jaume Vidal-Cubé deia una cosa...
Però que això que no faci por, eh? No, és un llibre de filosofia...
Però el dona claus.
Però que cito moltes coses que han dit els filòsofs sobre la felicitat i les explico.
Si no saps ser feliç, ningú pot ensenyar-te. Si no saps ser feliç, ningú et farà feliç.
Això és una cançó, també. Això és una lletra. Bé, escolta, em sap molt de greu perquè... tenint aquí podríem la Victòria,
estar
hores, podríem estar molt de temps parlant.
Llàstima, no?
Amb la Victòria, però amb aquesta presentació que hem plantejat aquí sobre la taula del llibre aquest de la búsqueda de la felicitat, penso que és una manera molt bona de tancar el programa. I, per tant, t'agraïm molt, Victòria, que hagi estat amb nosaltres.
Us ho agraeixo a vosaltres, si ho
plau. Ha estat un honor. Nosaltres deixem el programa aquí, gràcies a l'Àlex, Àlex Vázquez, el tècnic de so, i Rogeli, Àlvar i Toni, ens veurem la setmana que ve al Converses Consentides. Fins dimarts que ve.
Molt bé,
gràcies.
Adéu.